Bon dia.
Bon dia. Comencem estació de l'any, primer dia de la tardor. Atenció, perquè la temperatura és molt més fresca.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 22 de setembre del 2025. Avui a Verges han vist sortir el sol fa justament 25 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. El dia d'avui tindrem temperatures més fresques gràcies als ruixats que ens van acompanyar al llarg de tot aquest diumenge i també una mica del cap de setmana. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que han condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la germana Sant Feliu de Guíxols aprofitant que dormia. A més, destacarem que Maria Puig, d'Esquerra Republicana, ja és la nova alcaldessa de l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan i, parlant també d'Esquerra Republicana, Mònica Alcalà ha confirmat oficialment que no serà la candidata d'aquest partit a les properes eleccions municipals. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, sobre el debat d'economia que se celebra avui mateix al matí a Begú. I com cada dilluns parlarem d'oci i tecnologia digital i totes les novetats que ens porta en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Saludem a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
També tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I saludem també en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, han condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la germana Sant Feliu de Guíxols, aprofitant que dormia, Joan.
L'audiència conclou que les proves són contundents perquè van trobar ADN del processat en la víctima i els psicòlegs apunten que la violació va provocar conseqüències greus en la dona.
I a més hem de parlar de política perquè Maria Puig, d'Esquerra Republicana, ja és la nova alcaldessa de Palamós, Marta.
El PSC ha votat la candidata d'Esquerra Republicana tal com havia anunciat i Maria Puig agafa així el relleu de Lluís Puig, qui va anunciar la seva dimissió fa unes setmanes.
Hem de seguir parlant de política perquè Mònica Alcalà confirma oficialment que no serà la candidata d'Esquerra a Palafrugell en les properes eleccions municipals, Ferran.
A partir d'ara, la secció municipal republicana comença el procés per escollir el nou candidat o candidata. Tot i això, ha assegurat que sí que continuarà el partit i no ha avançat quina serà la seva posició a la candidatura.
Doncs n'estarem molt pendents d'aquestes eleccions internes Esquerra Republicana aquí a Palafrugell, però ens quedem al municipi perquè Palafrugell tindrà un centre de noves oportunitats per reduir l'abandonament escolar i també l'atur juvenil.
El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Palafrugell han acordat crear-lo a l'antic escorxador municipal. L'equipament, adreçat a joves de 15 a 29 anys que han deixat els estudis o tenen baixa qualificació, oferirà itineraris flexibles i orientació personalitzada per facilitar la inserció laboral i educativa i donar resposta a una necessitat urgent al Baix Empordà.
I seguim parlant d'educació perquè gairebé la meitat dels alumnes del Baix Empordà necessiten suport educatiu, Mariona.
El 48% dels estudiants de la comarca requereixen atenció específica, un percentatge que s'ha disparat en només 3 anys i que situa el Baix Empordà al capdavant de Catalunya.
I canviem de tema perquè prop d'un terç del personal dels serveis de salut integrats del Baix Empordà arriba a la feina sense haver d'utilitzar el transport de combustió com els cotxes o les motos.
Segons una enquesta feta a gairebé 500 treballadors, un 29% hi va a peu, un 4% en bicicleta i un 1% en patinet. Tot i aquesta aposta per la mobilitat sostenible, el cotxe privat continua sent el mitjà més habitual.
I parlem de comerç perquè la Comerciada ha aconseguit mobilitzar a més de 1.000 comerços de 20 municipis en només 3 anys. Carla.
Aquest octubre la campanya s'expandeix per primer cop a les Terres de l'Ebre, fet que la converteix en la seva edició més participativa i extensa. La iniciativa la impulsen la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, les Cambres de Comerç de Girona i Palamós i una vintena d'associacions de comerciants.
I arrenca a Calonge i Sant Antoni el projecte Cuidem-nos per a persones en situació de vulnerabilitat. Mariona.
L'Associació de Dones del Baix Empordà impulsa tallers i activitats de suport al Palau Firal de Sant Antoni. Les inscripcions costen 20 euros trimestrals i estan obertes del 22 al 26 de setembre.
I encetem la plana cultural perquè la Bisbal d'Empordà acollirà la presentació de l'obra guanyadora del Premi Empordà de Novel·la 2024, Joan.
L'acte comptarà amb la presència de l'autor i servirà per començar a promocionar l'obra guanyadora de la 8a edició del Premi Empordà de Novel·la, un certamen que es consolida al panorama literari català.
I torna l'Empordanet Escena aquest mes d'octubre amb 6 espectacles familiars que es faran en diferents municipis del Baix Empordà. Marta.
L'última edició va superar els 2.500 espectadors i va exaurir entrades en 12 ocasions.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el Regne Unit, el Canadà, Portugal i Austràlia reconeixen de forma oficial l'estat de Palestina des d'aquest mateix diumenge. S'afegeixen així al llistat de països que reconeixen l'estat palestí abans o durant l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui mateix a Nova York. El llistat que inclou França, Malta, Luxemburg o Andorra creix, malgrat les pressions exercides des d'Israel i també els Estats Units. I canviem de tema perquè Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant el nou finançament per a Catalunya al llarg d'aquesta legislatura. I és que el president espanyol ha defensat la reforma des de la Pineda de Gavà, on els socialistes catalans han celebrat la Festa de la Rosa. Sánchez ha insistit que la reforma serà bona per al conjunt de comunitats autònomes i que després d'11 anys de majories del Partit Popular ja tocava renovar el sistema. I hem de parlar dels aiguats, perquè aquestes darreres hores han deixat, com explicaven diversos mitjans, una víctima mortal a l'Alt Penedès, a Sant Pere de Riudebitlles. La Generalitat ha confirmat la mort d'un nen d'11 o 12 anys que anava probablement amb el seu pare, a qui els bombers encara estan buscant en un cotxe arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona. I una persecució policial a la C-65 ha acabat aquest diumenge amb la detenció d'una conductora de 26 anys. Ha començat cap a 6:15 de la matinada quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha detectat un vehicle circulant de manera erràtica a l'altura d'Anglès a la comarca de la Selva. Quan l'han volgut detenir, la dona de 26 anys i amb antecedents policials ha reaccionat amb agressivitat i ha intentat colpejar els agents. A conseqüència del xoc ha patit lesions lleus i l'han hagut de traslladar a l'hospital. I finalment hem d'explicar que la propera campanya de vacunació contra la grip i el Covid comença avui, dilluns 22 de setembre. Ho ha anunciat el Departament de Salut, que continua recomanant la vacunació contra la Covid en majors de 60 anys, malgrat que la Comissió de Salut Pública, integrada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, hagi canviat de criteri i ara ho recomana a partir dels 70 anys. Per tant, aquesta campanya que comença avui mateix. Yeah. Abans de seguir amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens porta avui l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Molt bon dia, Maria.
Com es preveuen les properes hores en el temps?
Iniciem setmana, iniciem estació de l'any. Benvinguda a la tardor que començarà avui dilluns a les 8 i 15 minuts de la tarda. Una estació que durarà 89 dies i que s'allargarà fins al 21 de desembre de l'any d'aquest any. De fet, deixem enrere aquests registres de precipitació que vam tenir ahir. Déu-n'hi-do quina tarda més tempestuosa, més moguda. Destaquen els 31 litres i mig a la Bisbal d'Empordà, també els 26 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, els 21 a l'Estartit, o també registres menys minsos de precipitació, per exemple, els 7 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, els 8 i mig o els 10 a Palafrugell, els 9 a Palamós. En fi, registres de precipitació, com sempre, irregulars, típics de tempesta i que ens van deixar tot una refrescada després de tots aquests ruixats. Doncs bé, avui dilluns comencem amb un cel encara mig ennuvolat, amb domini del sol al llarg del dia, s'obrirà i el sol serà un pèl més el protagonista de cara al centre del dia, però després és possible que a partir de la tarda tornin a créixer més nuvolades i que puguin deixar algun ruixat aïllat, sobretot al sud, a l'extrem sud de la comarca i interior, de cara a la tarda. Com dèiem, amb una temperatura molt més fresca. Avui esperem que ni tan sols es puguin arribar o superar lleugerament els 20 graus de màxima a tota la comarca. La situació marítima continuarà estant una mica més alterada amb mar de fons de nord i també una mica de mar de fons de llevant. Tota aquesta situació, aquest refrescament, continuarà al llarg de tota aquesta setmana. Demà dimarts, amb possibilitat encara d'encara algun ruixat o alguna tempesta.
Doncs bones notícies per aquells als quals ens agrada la tardor, males notícies per aquells amants de l'estiu. Finalment arriba la tardor, ja era hora, i gaudirem d'aquesta refrescada de les temperatures i també d'aquestes pluges que ens poden acompanyar al llarg d'aquesta tarda, no? Aquests ruixats, i sobretot dels ruixats que vam tenir ahir. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs a aquesta previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui l'Andreu Paneque.
La Vanguardia publicava ahir, diumenge 21 de setembre, una enquesta sobre la intenció de vot de cara a les futures eleccions al Parlament de Catalunya. Quins serien els titulars que en podem extreure? Un dels titulars a destacar és que si es compleixen les previsions de l'enquesta de Catalunya, es trobarà davant d'un escenari de govern de coalició en minoria. Segons les dades, el PSC obtindria 36 escons en comparació als 42 en les darreres eleccions. Junts en baixaria fins als 21 en comparació als 35 i Esquerra es mantindria en 21 en comparació als 20. L'Aliança Catalana seria, malauradament, la gran crescuda passant de 2 a 19 diputats. També, malauradament, Vox pujaria fins als 16, el PP es quedaria amb 13 i els Comuns amb 5, i la CUP es mantindria amb 4. Un altre element interessant és que el bloc d'Esquerra, PSC, Esquerra, Comuns i CUP, mostra una relativa estabilitat en el vot, amb la intenció de vot, amb l'excepció del PSC, que retrocedeix. Aquest descens, però, no resulta del tot estrany des d'un punt de vista politològic, i és que els partits que governen acostumen a patir aquest efecte govern i veuen sovint reduïda la seva intenció de vot. Ara bé, el titular indiscutible, i que la majoria de mitjans ja van destacar, és que la caiguda notable de Junts va en contrast i en relació a l'ascens fulgurant d'Aliança Catalana. Sense tenir encara l'accés a les dades detallades, tot indicaria que Junts estaria perdent una part important del seu electorat cap a la formació de l'extrema dreta. I aquí rau la meva gran pregunta. Què farà Junts i els seus dirigents per fer front a aquest escenari? El meu gran temor és que assumeixi que per aturar aquesta situació cal assumir el discurs de l'extrema dreta per recuperar votants. Però això per mi seria un error majúscul. I si no, mirem l'experiència del PP intentant competir amb Vox, i això mostra que quan acceptes jugar al terreny de l'extrema dreta, la batalla està perduda. Mai seràs tan d'extrema dreta com ells. Per això els reclamaria que, de la mateixa manera que se'ls exigeix als partits d'esquerra o a les formacions d'esquerra que busquin noves narratives per poder-se adaptar als conflictes vigents, que la dreta també ho faci. Que no caiguin el racisme, la xenofòbia, el nativisme i el populisme, sobretot per fer front a aquesta sangria de vots.
Doncs veurem si el comentari d'avui l'escolten els partits i hi ha aquesta assumpció que ens explicava Andreu Paneque. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Espresso i Sabrina Carpenter. I avui dilluns, Begur torna a acollir el debat d'economia de Begur, una edició que enguany se centra en el lema Construint futur des de l'empresa. I per parlar una mica dels ponents i dels temes que es treballaran en aquest debat d'avui al matí, ens visita el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè parlàvem, no?, d'aquest lema Construint futur des de l'empresa. Què es vol abordar en aquest debat d'economia, per què és important aquesta figura de l'empresa i com hi afecten els valors de lideratge, estratègia i també l'impacte, no?, de les empreses?
Bé, el més important és que en totes les empreses hi ha persones i, per tant, avui és un bon dia per conèixer dues persones que van començar en aquestes empreses. Una és Josep Maria Martí, actual president de Moventis, i l'altra és Josep Ametller, responsable i president de Ametller Origen. I moderades per la Laura Rossell, la idea és conèixer aquestes dues persones, la seva trajectòria, com han anat arribant aquí, com han anat construint l'empresa i el futur que s'esperaven si realment ha sigut el que estan tenint. I compartir amb els empresaris que avui seran presents, que tenim quasi bé, hi ha un centenar d'inscrits, aquestes experiències, aquest lideratge, els errors que poden haver comès, què estan necessitant, i quin és el seu propòsit i, sobretot, quins són els reptes que han d'afrontar en un futur.
Mm-hmm. Parlàvem d'aquestes dues empreses que, vull dir, crec que són figures clau, no?, en el teixit empresarial aquí a comarques gironines, no?
Sí, una és Moventis Sarfa. Sarfa va celebrar fa poc doncs, el centenari, i per tant és una empresa que tots coneixem i que tots sabem de la seva existència. A la nostra demarcació, i és important, i és a nivell de mobilitat, també estan innovant, estan buscant nous reptes i innovant en el servei, i alhora també doncs, en projectes en àmbit més social i fins i tot laboral, en contractació en origen, per la manca de professionals que d'aquí que volguessin entrar a treballar en el sector de la conducció de transport públic. I per altra banda, doncs, amb el lleu origen, amb la trajectòria de creixement, doncs s'ha anat implementant a la nostra demarcació i a comarques gironines, i sobretot també fent èmfasis en el producte de proximitat. I tenim un clar exemple, doncs, que bueno, les carnisseries de l'Ametller Origen, tant de Palafrugell com de la Bisbal, el producte és de Carnisseries Arnall de Palamós. Mm-hmm. I això doncs, també ens ho explicaran, i és una aliança molt estratègica, i no només per les comarques gironines, en alguns àmbits, en alguns supermercats que tindran a nivell de Catalunya, també l'incorporaran. Per tant, volem conèixer això, i el propòsit és proximitat, interactuar amb ells, i una conversa perquè tots doncs, aprenguem del que ens poden explicar.
Mm-hmm. Clar, aquesta conversa es desenvoluparà, no?, en aquest espai de Begur, però crec que el context internacional l'acaba impactant en el dia a dia d'aquestes empreses de les quals parlarem avui, però a més són el context internacional es pot aplicar, que afecta, no?, empreses d'aquí de comarques gironines. No sé, des d'aquestes empreses, des de la Cambra de Comerç, com ho veieu tot això? Com veieu que el context internacional afecti el dia a dia d'aquestes empreses?
Mireu, la demarcació és molt... té una varietat de sectors. Evidentment, la nostra, doncs, el sector número 1, diguem-ho així, el sector turístic, i després doncs, de retruc també tenim doncs, la part de transport, la part d'alimentació. Els efectes de la crisi geopolítiques internacionals afecten, per exemple, doncs, el preu del petroli, i el preu del petroli en conseqüència, doncs, el preu del carburant, i en conseqüència doncs, en costos a l'empresa de transport que de moment està utilitzant carburant. Un dels reptes és intentar aconseguir doncs, vehicles híbrids, vehicles elèctrics, però això és dificultós per tot el que genera. Mm-hmm. Per altra banda, a nivell d'alimentació, doncs, tots aquests programes de geopolítics ja ho hem viscut, doncs, amb el preu, per exemple, doncs, de l'oli o altres productes que s'encareixen a dintre o de la cadena de distribució, perquè els productes, molts, per això, molts poden venir de fora, i per aquest tema, amb el lleu origen, aposta per un producte d'aquí de proximitat, amb el qual de productors de proximitat, i que això doncs, no li perjudiqui en la seva distribució i en els seus costos. Això també ens ho pot explicar. És cert, estem amatents, preocupats, ens estem ocupant, també és qüestió de descobrir doncs, nous mercats, i aquí a la Cambra, doncs, des de l'àmbit d'internacionalització, d'informació i d'acompanyament a les empreses que vulguin obrir nous mercats, fem aquest acompanyament. L'altre és molt important, la qüestió de la digitalització de les empreses i poder, per exemple, doncs, vendre producte a través de les pàgines web dels petits comerços o d'altres petites empreses que poden oferir els seus serveis i que poden arribar a altres mercats sense afegir-hi un cost de presencialitat en aquests mercats. Mm-hmm. És també, bueno, el nivell de turisme, turisme tot l'any. Tenim exemples doncs, d'hotels de la demarcació que han obert i que per primer any estan oberts tot l'any o des de febrer fins a desembre, tancant només un mes. I això és el primer any, en aquest cas, doncs, tenim l'hotel L'Hostalillo a Tamariu, no?, que va obrir doncs, a mitjans de febrer. És important la desestacionalització, fer aquestes apostes, fer aquestes inversions per atraure també un altre tipus de turisme, més nacional, més local, i no tan dependre d'aquest turisme internacional que, efectivament, ha baixat. Tenim casos en concret doncs, de baixada de turisme del mercat nord-americà. Aquí, en canvi, doncs, el mercat canadenc ha pujat, altres mercats que estan doncs, en creixement, mercat més asiàtic, o recuperant mercat europeu. És important aquest equilibri, no?, i en tema de turisme, i en tema de les empreses que no estan vinculades directament amb el turisme, però que se'n beneficien des del petit comerç o els comerciants, i el més important de tot és que la gent, el ciutadà de la demarcació, tingui feina, les empreses puguin continuar pagant els salaris, puguin pagar millors salaris, tenir millors condicions, perquè així generis una riquesa local i de circularitat en els municipis de la demarcació.
Mm-hmm. A més, tot aquest context s'ha d'entendre, no?, com comentàvem, que són empreses petites i mitjanes a la demarcació, principalment.
Sí, per això hi ha un teixit comercial molt important, oblidem, i més tenim les associacions de comerciants, i que totes doncs, ja superen els 150-180 socis en cadascuna d'elles. Per tant, el petit comerç és important, i el petit comerç de qui viu, no? Viu del ciutadà, del resident de la comarca, perquè gent de la Bisbal va comprar Palafrugell, gent de Palafrugell ve comprar la Bisbal, gent de Begur que va a Palafrugell, Palafrugell que va a Begur. Per tant, aquesta circularitat de ciutadà i de petit comerç, i les empreses i emprenedors que estan a la demarcació. Un exemple, notícies positives, en aquest 2025 des de la Cambra hem ajudat emprenedors, 85 emprenedors, i s'han creat 12 noves empreses, 12 nous negocis. Per tant, bueno, continua havent-hi una generació de riquesa, una aposta, no?, per nous mercats i noves professions, gent que potser estava treballant en una empresa i ara s'ha decidit a posar-se pel seu compte per circumstàncies. Això és on som. Convé formar en oficis a gent que està desocupada per poder entrar. Hi ha mancança de fusters, hi ha mancança de lampistes, hi ha mancança d'instal·ladors elèctrics, hi ha mancança de peixaters, de carnissers, hi ha mancança de professionals. Per tant, les empreses diuen que no trobo gent. No, si no trobo gent vol dir que l'empresa li va bé i necessita contractar. Per tant, aquí és on som, no? Que hem de fer aquest matching entre gent que està buscant feina i empreses que necessiten gent. I la formació d'aquesta gent que està buscant feina i que doncs, l'adaptem i fem aquests cursos ocupacionals concrets d'un ofici per poder arrencar, i després doncs, ja aprofundirem o hi ha altres vies, altres canals per poder treballar.
Mm-hmm. Estem parlant ara del que s'està fent actualment, però quins són els passos futurs, no?, per intentar consolidar tota aquesta desestacionalització, aquesta promoció dels oficis, també, no?, aquesta diversificació en el sector turístic. Quins són els següents passos futurs que cal fer, no?, des de la demarcació, des d'aquest teixit empresarial, per intentar consolidar tot aquest comerç i totes aquestes empreses que tenim ara?
Mira, en primer lloc, a nivell d'infraestructura, des de la Cambra serem molt insistents i farem de defensa i representació dels sectors econòmics, perquè una infraestructura clau per la demarcació, per comarques gironines i per Catalunya, com és el port de Palamós, definitivament aquest any es pugui aprovar el pla director urbanístic d'aquest port i puguem iniciar la fase de consolidació dels diferents àmbits que afecten des de la part de moll comercial, des de la part del moll de pescadors, des de la part de l'àrea d'embarcacions recreatives, des de la vela esportiva, des del Club Nàutic. Aquesta infraestructura organitzada també serà una plataforma intermodal que pot donar peu a noves, a atraure doncs, a empreses que vulguin utilitzar el port de Palamós per exportar o importar producte, i això serà conseqüència o tindrà conseqüències en doncs, bueno, noves empreses que es vulguin col·locar a nivell de logística, noves empreses que vulguin col·locar-se a prop del Port de Palamós per poder sortir o fer entrar la seva mercaderia. Per tant, aquest és un punt molt important del repte que tenim. L'altre és tota la gestió d'obrir la demarcació al mar i totes les oportunitats que ens dona aspectes com l'economia blava. I aquí doncs, estem treballant conjuntament amb Cambra de Comerç de Girona i Cambra de Comerç de Perpinyà i sectors empresarials per poder desenvolupar projectes i que aterrar-los en un futur pròxim perquè aquí sigui un pol d'atracció en temes d'economia blava a la demarcació de Palamós. I sobretot el tema de la formació professional dual i la connexió entre la formació i l'empresa. No hem d'oblidar que a vegades la formació pot anar per un camí que no és el que necessiten les empreses. Per tant, aquí hem de fer de pont entre formació i empresa, des d'un àmbit de la formació professional, des d'un àmbit de la formació universitària. I aquest és un dels reptes importants, no? Acostar i creuar les necessitats i les objectius que tenen cadascun d'elles. Reptes que tenim a la demarcació, continuar consolidant com una demarcació atractiva per muntar-hi empreses, per muntar-hi perquè vinguin professionals a viure aquí i a treballar des d'aquí, i per tant això genera una economia indirecta important, perquè tota empresa que està aquí doncs, bueno, requereix de personal, aquest personal viu aquí, consumeix aquí, viu, per tant, mantenir, no?, aquesta dinàmica. I sobretot en l'àmbit de turisme, l'aposta perquè la demarcació ja no sigui una demarcació turística temporal o estacional, sigui una demarcació turística de tot l'any, d'una manera sostenible, responsable. Per aquest tema, des de la Cambra, estem treballant estretament amb la Diputació de Girona oferint doncs, certificats de turisme sostenible a empreses que s'hi han adherit. Portem ja 60 el 2024, aquest 2025 doncs, arribarem també a un centenar. Això és important, perquè si tenim un turisme tan local, català, nacional, internacional, que ens ve tot l'any, vulguis o no, això genera una estabilitat laboral en les empreses del sector turístic, una estabilitat doncs, de gent que consumeix diferents productes, restauració, patrimoni, museus, cultura, activitats, i això doncs, fa que no només estiguem doncs, com sempre sabem, que és la temporada de juny a setembre. Doncs no, aquí pots viure i de gener a desembre, però també pots gaudir el territori de gener a desembre. I això és el que estem aconseguint, i també doncs, què cal fer perquè una empresa que ha obert, què cal fer? Fer promoció doncs, d'aquesta destinació en lloc, i per tant les entitats tant locals, comarcals com supramunicipals s'han d'ocupar de promocionar i de dir que en aquesta zona s'hi pot venir a visitar tot l'any. I això és important.
Exacte.
I de retruc totes les altres empreses que de subministres de productes, jo, perquè el nostre és un sector molt important. Sabem, el turisme no cal que en parlem, ja en som conscients. Ara, altres indústries o altres de la indústria agroalimentària també l'hem de preservar, l'hem de cuidar, la pagesia, perquè sense productes bàsics d'alimentació bàsica tampoc arribarem enlloc. Per tant, hem de cuidar, hem de preservar aquest sector primari, el sector secundari i el sector de serveis, que és el tercer, no?
Exacte, i que és el nostre turisme.
I en tots aquests sectors també preservar l'equilibri ciutadania, resident, els temes socials, els temes d'habitatge, els temes laborals. Hem de lluitar contra aquest absentisme laboral, hem de lluitar doncs, contra certes polítiques que poden fer trontollar, no?, l'ecosistema que tenim actualment, i de benestar empresarial, però també de benestar social.
I jo crec que de tot això en parlarem una mica més extensament en aquest debat d'economia de Bacu amb aquestes dues empreses, amb el Lleurigen i amb Oventis, sobre
sí,
tots aquests temes.
Amb aquest, amb aquestes dues, i després de 11 a 12 tindrem un espai de networking en el qual les empreses assistents també interactuaran en elles, i el que volem aconseguir és que es coneguin entre elles i que, si poc que puguin, pues fer negocis, aliances, sinergies, col·laboracions, i de 12 a 1 tinguem aquesta conversa a 3, no? Per aprendre, i després un bon dinar amb un marc incomparable com és Begur, i el parador d'aigua blava, amb el gran suport que hem tingut a l'Ajuntament de Begur, de Moventis, de Banc Sabadell, d'Aigües de Catalunya, i de tots vosaltres, que feu gran difusió d'aquest acte i que us ho agraïm moltíssim, la veritat, que sempre esteu al costat, i com a ràdio local que ens tingueu sempre presents, i nosaltres a vosaltres.
Exacte. Hem parlat amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest debat d'economia de Begur.
Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
I quan passen 5 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu, i és que han condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la germana a Sant Feliu, aprofitant que dormia l'audiència. Conclou que les proves són contundents perquè van trobar ADN del processat en la víctima, Joan.
L'audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la seva germana al menjador de casa dels seus pares a Sant Feliu de Guíxols, aprofitant que dormia la matinada del 15 d'abril del 2019. La sentència de la secció tercera conclou que les proves són contundents i no deixen cap espai de dubte. Les pericials biològiques van localitzar ADN del processat en les mostres vulvars obtingudes a la víctima, i els psicòlegs que van declarar al judici van assenyalar que la violació ha provocat conseqüències greus en la dona. La fiscalia i l'acusació particular sol·licitaven 10 anys de presó. La defensa va demanar l'absolució i, com a alternativa en cas de condemna, volia que li apreciessin l'atenuant molt qualificada d'embriaguesa i l'atenuant de dilacions indegudes. Al judici, la víctima va declarar a porta tancada i l'acusat va dir que no recordava res del que havia passat perquè aquella nit havia consumit drogues i alcohol. L'audiència el condemna com a autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració i li imposa 6 anys de presó. El tribunal descarta que el processat tingués ni tan sols lleument disminuïdes les seves capacitats i, per això, no li aprecia l'atenuant d'embriaguesa. En canvi, sí que li han estimat l'atenuant de dilacions indegudes. L'audiència assenyala que la declaració de la denunciant ha estat persistent i sense fissures al llarg de tot el procediment, i que les proves que corroboren el seu relat són contundents.
I encetem la plana política, perquè Maria Puig és la nova alcaldessa de Palamós, i el PSC va votar la candidata d'Esquerra Republicana, tal com havia anunciat, i Maria Puig agafa el relleu de Lluís Puig, qui va anunciar la seva dimissió fa unes setmanes. Marta.
Palamós ja té nova alcaldessa. Tal com va anunciar divendres al matí, el grup municipal del PSC va renovar el pacte de govern amb Esquerra i els seus regidors van votar a favor de la republicana Maria Puig, qui agafa així el relleu de Lluís Puig després de la seva dimissió. Esquerra i PSC són els únics partits que van votar la candidatura de Maria Puig, que va ser la més votada per un total de 8 regidors dels 17 que formen el ple. La resta de partits del consistori palamosí, Som-hi per Palamós i Sant Joan, Junts per Catalunya, la CUP i Vox, van votar la seva pròpia candidatura. Maria Puig és regidora a l'Ajuntament de Palamós des del 2015 i assumirà el càrrec d'alcaldessa com a mínim fins a les eleccions municipals del 2027. Fins divendres al matí s'especulava amb un possible pacte a 3 bandes, entre PSC, Som-hi i Junts, que retiraria l'alcaldia a Esquerra, però finalment no va produir-se. Des del PSC es mostren satisfets amb aquesta renovació de l'acord de govern i confien que augmenta la importància dels seus 3 regidors en la presa de decisions de l'Ajuntament.
I la portaveu d'Esquerra Republicana i cap de l'oposició a Palafrugell, Mònica Alcalà, ja ha anunciat oficialment que no repetirà com a cap de llista a les properes eleccions municipals. A partir d'ara, la secció municipal republicana comença el procés per escollir el seu nou candidat o candidata. Tot i això, ha assegurat que sí, que continuarà al partit, i no ha avançat quina serà la seva posició a la candidatura. Ferran.
Alcalà explica que és una decisió personal i que tancarà una etapa de 8 anys com a regidora. Assegura que el fet de ser a l'oposició no ha influït en la decisió.
Si jo continuo encapçalant aquesta llista 4 anys més, per 4 anys més, ja en serien 12. I jo personalment crec que són molts anys. Són llocs en què és important renovar aires, posar-hi aire fresc, noves mirades, incorporar noves persones. I llavors els que ens hem posat al capdavant hem de saber deixar pas, que comencin nous cicles.
I afegeix que està contenta d'haver fet de pont entre l'etapa liderada per Josep Pi Ferrer i la que volen començar.
Que crec que és el que em tocava fer, de pont a un equip de govern que sortia per intentar obrir un nou cicle. I ara s'ha de continuar impulsant aquest nou cicle. Sempre ens ho heu sentit dir, no? I sobretot últimament, nosaltres considerem que tenim un govern amb dificultat de presa de decisions i que això ens ha posat a tenir un municipi una mica aturat. Per tant, ara s'ha de conformar un equip que torni a reactivar l'engranatge de l'Ajuntament, que evidentment cada campanya tots els equips es presenten per guanyar, però sí que hem de mirar de posar aire fresc.
Mònica Alcalà està confiada en els possibles noms que es presentaran per encapçalar la candidatura. Tot i això, no ha assegurat si són alguns dels regidors actuals.
Tenim intuïcions i tenim sensacions bones i, evidentment, prendre aquesta decisió també és en base de tenir certa garantia de que hi ha relleu assegurat. Evidentment, jo no hagués pres aquesta decisió si la secció local estigués en un altre punt.
Preveuen saber-ho en dues setmanes i Alcalà també ha agraït el suport i l'aprenentatge d'aquests anys a l'Ajuntament.
I el Baix Empordà és la comarca amb més alumnes que necessiten atenció educativa. El 48% dels estudiants reben algun tipus de suport molt per sobre de la mitjana catalana. Mariona.
Aquest increment s'emmarca en una tendència general. A tot Catalunya, els alumnes amb necessitats han passat del 18 al 36% en només 3 anys, fins a superar els 228.000. La major part dels casos estan vinculats a entorns socioeconòmics desfavorits que han crescut amb els nous criteris de detecció aplicats el 2021. També augmenten els diagnòstics de trastorn d'aprenentatge i de l'espectre autista, mentre que altres capacitats disminueixen lleugerament. Aquesta situació arriba en un context de descens de la població escolar, però amb més demandes d'atenció personalitzada a les aules. El gruix del creixement s'ha absorbit a l'escola pública, que concentra 8 de cada 10 nous alumnes amb necessitats especials.
I prop d'un terç del personal dels serveis de salut integrats del Baix Empordà arriba a la feina sense utilitzar el transport de combustió com el cotxe o la moto. Segons una enquesta feta a gairebé 500 treballadors, un 29% hi va a peu, un 4% en bicicleta i un 1% en patinet. Carla.
Tot i aquesta aposta per la mobilitat sostenible, el cotxe continua sent el mitjà més habitual. El 60% del personal l'utilitzen els seus trajectes, tot i que la meitat estaria disposada a compartir vehicle. La motocicleta és molt minoritària i només representa un 6% dels desplaçaments. Els resultats de l'enquesta també permeten calcular la petjada de carboni dels trajectes laborals. En total superen els 1.300 tones de diòxid de carboni cada any, el doble de les emissions derivades del consum elèctric de l'hospital i de l'edifici Fleming. Pel que fa als usuaris de centres de salut, el 73% es desplaça en cotxe i gairebé la meitat recorre distàncies superiors als 10 quilòmetres. Tant professionals com pacients coincideixen en mostrar un elevat descontentament per la manca d'aparcament i la poca oferta de transport públic que només utilitza un 1% de les persones enquestades. Els resultats marquen àrees de millora com la promoció de la competició de vehicle o l'ús de la bicicleta en trajectes curts, aprofitant els nous carrils de Palamós. Aquestes dades arriben en plena Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra fins al 22 de setembre. Enguany se centra en l'accessibilitat al transport públic i en la prevenció de la pobresa del transport per garantir que l'accés a serveis essencials no depengui de la renda, el lloc de la residència o de les capacitats de les persones.
I Palafrugell tindrà un nou centre de noves oportunitats per donar una segona via formativa i laboral als joves que han abandonat els estudis prematurament o que disposen només de l'educació secundària obligatòria. Aquest dissabte a la tarda ho ha acordat l'Ajuntament amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. La voluntat és reduir l'abandonament escolar, millorar les opcions d'inserció laboral i combatre l'atur juvenil al Baix Empordà. Ferran.
El futur equipament s'ubicarà a l'antic escorxador municipal, al carrer del Cementiri. L'espai permetrà habilitar aules i tallers polivalents i facilitarà l'arribada de joves de tota la comarca. L'Ajuntament es farà càrrec de les obres d'adaptació perquè el departament hi pugui instal·lar el servei, tal com ha pensat l'alcaldessa Laura Millan.
Un gran acord pel municipi per tot el que suposa, ja no només per la rehabilitació d'aquest espai històric, modernista i molt i molt bonic que tenim i que l'hem de donar-li, doncs, tornar-li el valor patrimonial que tenia.
El centre tindrà itineraris flexibles i personalitzats basats en metodologies pràctiques, orientació integral i acompanyament educatiu i emocional continuat. Estarà adreçat a joves d'entre 15 i 29 anys que han deixat els estudis o que no disposen de titulació més enllà de l'ESO. La voluntat és que sigui una realitat d'aquí a dos cursos escolars.
Aquest centre, doncs, incorporarà tot un tema d'alfabetitzacions, però molt més encarat al món laboral, a professionalitzar-se, a tastar oficis, que creiem que és importantíssim, doncs, també recuperar tot el que són els oficis.
Millan ha subratllat que el centre ha de ser un referent arreu del Baix Empordà.
Per a la cohesió, per seguir avançant en educació, i orgullosos, doncs, de que aquest pacte de ciutat que tenim des de fa molts anys en el nostre municipi, de remar i treballar plegats en el sector de l'educació, sigui quin sigui el color polític, doncs continuï avançant i poder comptar, doncs, amb aquests centres de noves oportunitats.
A més a més, a Palafrugell, no, aquest centre permet aquestes noves oportunitats.
La voluntat és evitar el desarrelament i la fugida del talent jove.
Tenim joves que malauradament acaben sent víctimes d'aquest abandonament escolar prematur i per tant ens interessa molt donar la força amb aquest centre de noves oportunitats educatives per fer que molts joves que potser haurien vist truncat la seva trajectòria vital puguin tornar-se a reconnectar amb oficis, amb alguna formació inicial que acabi sent l'inici d'una carrera professional i a partir d'aquí, com deia ella, també donar suport una mica la cohesió, la convivència i també el progrés social i individual de tots aquests joves.
La consellera Niubó ha signat el llibre d'honor i ha conegut també la proposta de municipalitzar l'escola de música. Per aquest motiu s'ha visitat el centre amb l'acompanyament de la directora Rita Ferrer, també l'acompanyada la regidora d'Educació Marlluïsa Teixidor, el regidor d'Urbanisme Xavier Rangel i el regidor dels Comuns Josep Ferrés, també la cap d'àrea d'Educació Núria Upí.
I la Comerciada ha aconseguit mobilitzar més de 1.000 comerços de 20 municipis en només 3 anys. Aquest octubre la campanya s'expandeix per primer cop a les Terres de l'Ebre, fet que la converteix en la seva edició més participativa i extensa. Carla.
La iniciativa que impulsen la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, les Cambres de Comerç de Girona i Palamós i una vintena d'associacions de comerciants es farà del 6 al 12 d'octubre amb el lema Batecs de Vida al Carrer. Durant la setmana s'han programat més de 200 activitats de dinamització comercial, cultural i comunitària. Per fidelitzar la clientela, els comerços participants posaran en circulació 10.000 euros en vals de compra. A més, s'ha estrenat la pàgina web lacomerciada.cat on es pot consultar l'agenda i el llistat d'establiments adherits. Durant la presentació, la presidenta de la Federació de Comerç de les Comarques Gironines, Mercè Ramírez de Cartagena, va destacar que el creixement de la campanya mostra que la unió del comerç local és la millor resposta als reptes del sector. També va celebrar la incorporació de les Terres de l'Ebre i l'expansió territorial.
Ara som 20 associacions, que som 19 de les províncies i Terres de l'Ebre, que l'hem posat en groc perquè és per fer que es mereixen un aplaudiment perquè...
Per la seva banda, la presidenta de FECOTUR Palamós, Carmina Ontiveros, va subratllar que la Comerciada visibilitza els comerciants com agents de cohesió social i dinamització urbana. Per ella, comprar el barri és també passejar, conversar i viure l'experiència del comerç de proximitat.
També és una cosa molt important avui en dia per posar en valor el nostre comerç, la gent que s'aixeca cada dia per aixecar la persiana,
per poder doncs, obrir aquests comerços, aquestes grans esforços que feu tots els comerciants i per donar vida als nostres carrers dia a dia.
La comerciada vol consolidar-se com una cita anual de referència a Catalunya amb l'objectiu de reforçar el comerç de proximitat com a motor econòmic, social i cultural. El projecte aposta per una manera de consumir més conscient i arrelada al territori.
I el projecte solidari de Salut Cuidem-nos comença el mes d'octubre a Calonge i Sant Antoni. Ofereix tallers i activitats de suport per a persones en situació de vulnerabilitat amb l'acompanyament de professionals. Mariona.
El programa inclou tallers de postpart i maternitat, espais d'autocura per mares amb fills amb necessitats especials, val terapèutic per persones amb càncer i activitats per al dolor crònic, així com també trobades sobre la mort digna. També hi haurà sortides mensuals per gaudir de la natura i els seus beneficis. El regidor de Salut, Raoni Molina, recorda que aquestes activitats entenen la salut més enllà de les malalties i hospitals. Eulàlia Puig, presidenta de l'Associació de Dones, destaca que és un projecte pioner al territori, impulsat des d'una entitat sense ànim de lucre. Les sessions es faran al Palau Firal de Sant Antoni i les inscripcions es poden formalitzar del 22 al 26 de setembre amb un cost de 20 euros per trimestre. Aquest pagament dona accés a totes les activitats amb reserva prèvia.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí del dilluns, hem de parlar de novetats en tecnologia i oci digital amb en Martí Seguí. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
Doncs molt bé, ha anat molt bé, sí.
Tranquil o què?
Sí, sempre. Sí, sí.
Doncs no sé si a nivell tecnològic ha estat gaire tranquil, perquè hem de començar parlant de Delphi 2M, un model d'intel·ligència artificial que pot anticipar malalties fins a 20 anys vista. Que això ho vaig sentir, sí, i em va sorprendre força.
Doncs mira, Delphi 2M és una eina, nova eina basada en intel·ligència artificial que té com a objectiu ajudar a la medicina preventiva. Aquest sistema ha estat desenvolupat per un equip internacional d'investigadors de l'Institut Europeu de Bioinformàtica, el Centre Alemany de Recerca Oncològica i diverses institucions daneses. El que el fa especial aquest model és que es basa en una arquitectura de transformadors, diguéssim, però aplicada a les dades mèdiques, i ha estat entrenat en prop de 400.000 historials clínics al Regne Unit i validat posteriorment amb gairebé 2 milions d'historials a Dinamarca. Delphi 2M no diagnostica ni fa prediccions exactes, sinó que estima la probabilitat i el moment en què una persona podria desenvolupar algunes de les més de 1.000 malalties incloses en aquest model. Aquest càlcul es va actualitzant automàticament cada vegada que s'hi afegeixen noves dades i, per tant, el fan més precís, el sistema. El seu funcionament permet amb certs comparables amb els millors models específics per malalties com l'infart o la demència, però amb l'avantatge que pot anticipar els riscos a llarg termini fins a dècades abans de que apareguin. Per tant, molt bé, no?
Molt interessant. Vull
I
dir.
Una de les innovacions també més rellevants és la capacitat d'aquest model per generar dades sintètiques, és a dir, pot simular l'evolució d'un històric mèdic complet a partir d'informació parcial, mantenint les tendències i proporcions estadístiques dels pacients reals, però sense identificar cap individu concret. Vull dir, no és exactament precís, però bé, podem saber que si t'ha passat això, allò i l'altre, doncs
segurament acabis desenvolupant
sí.
Mare meva.
Aquest sistema podria tenir un gran impacte clínic, però també hi ha alguns riscos. I és que diversos experts en ètica adverteixen també que les tecnologies com aquestes podrien ser utilitzades per asseguradores o entitats financeres amb finalitats discriminatòries, per tant.
O també per gent a internet que li interessin les nostres dades mèdiques.
Sí.
Vull dir que potser les meves no li interessen a ningú, però les dades mèdiques de la Minya Mal sí que li interessen a la gent.
Clar, podrien interessar, sí.
Complicat. Sí, sí. Però hem de seguir parlant d'una altra innovació que connecta tecnologia i sostenibilitat, que és el primer carregador 100% vegetal i sense plàstic.
Sí.
Explica-m'ho. Sí,
és una proposta que ve de l'empresa Innova 8 Iberia, sota la marca de Biofnix. Es tracta d'un carregador ecològic fabricat completament amb material d'origen vegetal, concretament un derivat de la llavor del ricí, que és una planta que es cultiva en climes subtropicals a l'Àfrica i a l'Índia. És una planta medicinal, vull dir...
Ah, mira.
Sí, sí. Una planta que vaig estar buscant i que una planta com qualsevol altra.
Jo crec que la buscaré, eh? Vull dir, tinc curiositat per veure com agafes la planta i l'acabes transformant en un carregador de telèfon.
Sí. No conté cap mena de plàstic i és totalment reciclable. Per tant, aquesta iniciativa neix amb la voluntat de demostrar que és possible produir tecnologia amb un impacte ambiental mínim. Tant la seva fabricació com la seva vida final útil, s'ha utilitzat un polímer fabricat a partir de l'agricultura sostenible i està dissenyat per complir amb l'objectiu de residu zero.
Home, la gran quantitat de carregadors que jo sóc de les que intenta conservar el carregador allò de que ja no pot més.
Fins que no pot més, eh?
Sí, eh? Sí.
Però, a casa ràpidament te'n podria trobar 5 o 6 pel calaix, per no sé...
5 o 6 només?
Veus?
Només? Vull dir... Veus? No. A casa meva és... Hi ha un calaix que tenim els cables. És el calaix dels cables.
Dels cables i els carregadors.
Sí.
Molt bé. Jo també ho tinc així, eh?
És que... Sí. Però això, que està bé que sigui més sostenible, no?, tenir aquest tipus de carregadors.
Exacte, sí. L'empresa també destaca que el procés de producció compleix amb els estàndards més exigents. De fet, està reconegut amb una certificació internacional que es diu GRS, que avalua criteris ambientals i socials en tota la cadena de producció. Mm. Segons dades de la pròpia companyia, amb aquesta filosofia han aconseguit evitar més de 110 tones d'emissions de CO2 en només 3 anys, gràcies a l'ús d'aquests materials reciclats. I també una dada interessant en aquest carregador és que permet reduir això, les emissions, a la seva producció, que és un 98% sostenible, diguéssim, i això el converteix en una opció realment destacable per la resta.
Doncs, a veure si ens arriben i el podem fer servir, comprovar, a veure com funciona. A veure. I el domini.cat celebra els seus 20 anys consolidat com a veu digital de la comunitat catalanoparlant. Esperem que sigui consolidada, perquè la veritat que el català ara mateix no està passant pel seu millor moment.
Doncs sí, el domini.cat ja fa 20 anys que existeix i ho fa com un símbol consolidat de la presència digital de la llengua i la cultura catalanes a internet. Per entitats, per empreses, per persones que parlem el català i que bé, tenim pàgines web també en català. La seva creació va marcar un fet històric. Per primer cop, una comunitat lingüística obtenia el seu propi domini de primer nivell al marge de cap estat. I avui dia aquesta extensió continua tenint una gran vitalitat amb més de 113.000 dominis actius i una taxa de renovació del 87%. El domini.cat ha estat una eina clau per impulsar projectes culturals, educatius, empresarials, tecnològics, que volen tenir una identitat pròpia dins l'entorn digital. També ha estat un model a seguir per altres comunitats lingüístiques com Galícia, amb el .gal, o el País Basc, amb .eus. Amb l'entrada de la intel·ligència artificial, el domini.cat també proposa ara uns nous reptes, assegurar que els continguts en català siguin visibles i reconeguts, tant per persones com algoritmes, a més... Des d'Accent Obert, que és l'entitat que ho gestiona, vol tenir un paper actiu en debats globals sobre el multilingüisme, drets digitals i també la governança d'internet.
Doncs tant de bo els escoltin.
Exacte.
I hem d'acabar parlant d'una innovació en el món de la construcció, el primer ciment viu que pot emmagatzemar energia. Cada cop ciments més estranys.
Sí, sí. Exacte, és una investigació que arriba des d'una universitat de Dinamarca, on un equip científic ha desenvolupat un material que ells anomenen ciment viu. Aquest material no només serveix per construir estructures, sinó que també és capaç de generar i emmagatzemar energia. La clau està en una bactèria que pot transferir electrons fora de la seva cèl·lula. Quan s'integra dins del formigó, aquest té la capacitat de permetre crear una mena de xarxa elèctrica dins del mateix material. En les proves realitzades, diversos blocs de ciment connectats van aconseguir produir prou electricitat per encendre una bombeta LED. I tot i que encara és una tecnologia experimental, els resultats són prometedors.
Em fa gràcia que sigui encendre la bombeta. No,
bueno, a veure, a partir del ciment, eh?
Ja.
I energia guardada dintre d'un rajol.
Sí.
És que clar, un dels reptes, però, és mantenir vius aquests bacteris dins del ciment, i per resoldre-ho, els investigadors han incorporat un sistema de microfluids dins del material que proporciona uns nutrients com proteïnes, vitamines i sals minerals. Aquest sistema no només manté els bacteris vius, sinó que també els pot reactivar encara que hagin allò mort, diguéssim, aconseguint recuperar fins un 80% de la capacitat energètica. Bueno, una tecnologia que obre la porta a fer futurs edificis més sostenibles i en fi, a generar i emmagatzemar també energia d'una forma diferent, almenys. Sí,
no, diferentíssima, perquè això de que hi hagi microorganismes, no?, vivint al ciment, em sorprèn força, vull dir, veurem.
Jo m'agradaria veure-ho, això.
A mi també, la veritat, n'estarem pendents, eh?
Sí.
De moment, deixem el repàs de totes aquestes novetats tecnològiques i d'oci digital amb en Martí, moltíssimes gràcies.
Molt bé, que tinguis bon dia.
Igualment, que vagi bé.
Adéu.
Inici de la tardor molt més fresc. Després dels ruixats i les tempestes d'ahir a la tarda i vespre, comencem amb temperatures fresques a pràcticament tota la comarca. El cel seguirà avui mig ennuvolat al matí i a última hora del dia, amb creixement de nuvolades i possibilitat d'algun ruixat encara a la segona meitat de la jornada al sud i interior de la comarca. Res a veure amb aquests ruixats tan forts d'ahir. Temperatura molt més fresca, com dèiem, i amb més estones de sol al llarg del migdia.
Doncs de moment gaudirem d'aquest sol que tindrem al llarg del dia d'avui, veurem si acaba caient algun ruixat de tarda, però gaudirem d'aquestes temperatures tan fresques. Moltíssimes gràcies a tots per aquest supermatí i nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest programa que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I com sempre ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi bé. Adéu.